A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8:36, les 15:36 a la remissió. Avui tenim en el comentari d'actualitat a l'antropòleg formenterer Adri Tur Omar. Adri Tur, molt bon dia, benvingut. Ara sí que t'ha presentat bé, eh?
Moltes gràcies, Jamila. Bon dia, bon dia.
Molt bon dia. A veure, de què ens parles avui?
Bé, doncs avui no he tingut temps de preparar-me molta cosa perquè bueno, la paternitat fa el que fa difícil les situacions, però bueno.
I tant, és un tema, sí.
He tirat per un poc les recerques que hi ve, que jo he anat realitzant amb els temps, que, uh-huh. que tu ja a mi la pots conèixer un poc, perquè tu m'ho vas ajudar bastant quan estaves en l'arxiu.
Uh-huh. Sí, sí.
Sí, que m'has tingut que aguantar bastantes ocasions, veritat, molestar-te per allà i fer-te un poc de nosa.
Clar que no, mai molestàveu. En aquell petit lloc la companyia sempre és benvinguda.
Bé, no, primer de tot he de dir que jo mateix com a arxiver que faig per aquí per Barcelona, sí. He de dir que aquesta institució està un poc bastant desaprofitada, que podria tenir bastant de potencial més enllà que se li dona, que no només sigui un lloc per investigadors que decideixen endinsar-se i anar un poc a fer companyia en el que hi ha, sinó que també podria tenir un poc d'iniciatives que es fan per altres llocs, cap al públic en general o cap als alumnes de centres escolars i coses així. Bé, aprofit per dir això. Però bueno, entrarem un poquet amb el tema, uh-huh. Vale, per no liar-nos. Avui vos duc un cas que quan estava revisant els arxius de per allà em va sorprendre molt, perquè esdevé una mostra meravellosa que ens permet dubtar de tot aquell imaginari que ja us vaig parlar ja fa 20 dies, crec, sobre aquests estereotips sobre el passat dels illencs de Formentera.
D'acord.
Hi havia un tòpic habitual de Formentera, de la Formentera d'abans del turisme, que era, potser la sentida de tu, Jamila, que era que un analfabetisme generalitzat a la població.
Sí.
Sí, una afirmació que tot i jo considero bastant agosarada i que en molts casos ens permet parlar d'un fet que jo crec que és molt antropològic, i que també compartim amb altres dos periodistes, que és que quan tu fas treball de camp o quan fas entrevistes, qui t'assegura que aquesta persona et diu la veritat?
Clar, totalment.
Quins informants deixes de banda? A quins selecciones? Qui assegura... Digues.
Bé, no sé en el vostre cas. Clar, en el vostre cas igual és més... És més complicat, no?, perquè també treballeu doncs, amb persones que ja no hi són, protagonistes que ja no tenen veu, i en aquest cas, doncs, fonts oficials que no és tan fàcil de contrastar, no?
Clar, és a dir, té les seves particularitats. Diríem que normalment, és a dir, l'antropologia per se sol desenvolupar molt a través del treball etnogràfic que es fa en el teu present. És a dir, allà on pots veure les persones en el teu voltant i pots parlar amb elles i sobretot observar-les i demés. Però en el cas de que parles de gent que ja no hi és, pues sí que t'enfrentes a un doble problema, que és començar amb les persones pròximes, contrastar entre si i demés. Entonces, en aquest sentit, volia dir-te que, per exemple, també hi ha la qüestió aquesta de moltes vegades quan fas una entrevista, el que sigui, que les preguntes pot ser que estiguin un poc dirigides, que siguin un poc tancades, quan hi ha d'objectivitat i quan de visió limitada. Aquí hi ha un tema cabdal que comparteixen les ciències socials i també el periodisme, i que també afecta, sobretot, en els historiadors, que durant segles han pres la comparació dels documents antics com si fos la paraula de Déu.
Però... És que l'objectivitat, si partim de la base de que l'objectivitat és impossible, es pot ser imparcial o es pot intentar ser imparcial, es pot intentar ser honest amb la veritat, però ser objectiu...
És dificilíssim.
Igual
clar,
és massa.
Clar, i ser objectiu amb la veritat. Clar, entonces, que al final és el que t'expressen els teus informants. Entonces, i si jo te dic, els documents, mos diuen, i si mos diuen la veritat a mitges?
És una encara bona entenguis, qüestió.
Clar, encara que entenguis diversos, hem de tenir present que els documents els fan les persones.
Clar que sí.
Entonces, tenen un context, una funció concreta. Sí, han ser realitzats per algú que té un rol, una posició, uns interessos, uns valors... I per aquest motiu s'han d'examinar críticament sobre qui
Exactament.
Parla i com ho fan, però també sobre qui no parlen i com ho fan.
Molt bé.
Entonces, avui anem a parlar d'un cas sobre analfabetisme picardia, misogínia institucional i sororitat veïnal a la Formentera dels anys 30.
Uau, m'encanta! A veure... Vale.
Ja veuràs. Els fets que els vaig trobar en un expedient de judici verbal d'un procés que es va iniciar el 1929.
D'acord.
Tot comença amb una denúncia d'un proveïdor d'Eivissa que li va posar a una dona de Formentera. Per protegir noms i nom de cases i de més, li diran na Pepa Papata.
D'acord.
Vale. La denúncia va consistir en que na Pepa Papata s'havia endeutat per operacions de compraventa mercantiles amb aquest proveïdor resident de Dalvila. Na Pepa Papata havia sol·licitat d'aquest un llistat de productes que incluïa dacsa, cereals, oli d'oliva, de motor, gallines...
Sí.
Que aquesta venia a la seva casa botiga, autoritzada en aquell moment en plena dictadura d'en Primo de Rivera per seu marit. Ella només podia desenvolupar aquest ofici per amb permís del seu marit.
Clar.
Bé, sembla ser que el negoci no li havia anat prou bé i que la casa botiga l'havia tingut que tancar i no s'havia pogut fer càrrec d'aquests deutes. Sobre les cases botiga, no puc endinsar-me molt, però no us podeu perdre un article, l'article guanyador dels Premis Ildefons Marí de Sobre Cultural Balear, que sortirà a la revista Miranda pròximament.
Perfecte, bé. Estarem molt pendents.
Bé, tornem. En la denúncia, aquest proveïdor reclamava una quantitat, vale, 375 pessetes, i també exigia que si aquesta dona, na Pepa Papata, no tenia sous, li havien de ser embargat tots els seus béns.
Wow.
El jutge del moment, en Manuel Roig Ferrer, va executar de ple el que el demandant va dir, sense fer cap tipus d'investigació ni res. Uh-huh. Aquest acreditava una llibreta de deutes i un seguit de rebuts i ja està. Amb això el jutge diu, vale, perfecte, és a dir, embargau-li tots els mobles si no té el que necessita per tornar.
Sí.
Què passa? Que això demostra, bueno, una parcialitat meravellosa. Tenint en compte la situació, en aquell moment les dones no podien votar, en aquell moment les dones eren ciutadanes a mitges.
Sí.
Així que, entonces, dos dies després, mos trobam que en Pepa Papata, a casa seva, i li venen a notificar, l'alguacil i els secretaris de jutjat, el deute que tenien i que li embargaran els béns, de forma preventiva. Ella exposa que no té com pagar-los i, davant la intenció d'embargar, ella diu que no té res de valor. Entonces, l'alguacil fa el registre, pels corrals, per les habitacions de les cases, no troba ni joies, ni metàl·lic, ni animals, només mobles sense valor, diu el propi expedient.
Uh-huh.
Acte seguit es va decretar el judici pel dia 30 d'agost del 30, on va acudir aquest denunciant d'Eivissa. Na Pepa Papata, tot i ser notificada, no hi va anar. El jutjat i el denunciant van dir que no hi anigués era prova irrefutable de la seva culpabilitat.
Uh-huh.
Entonces la van decidir condemnar, pagar el deute i els costos de judici. Bé, el proveïdor d'Eivissa, això estan parlant del 30 d'agost, el proveïdor d'Eivissa es va impacientar i el 6 de setembre va notificar al jutjat que havia de ser efectiva aquesta sentència, encara no l'havien fet efectiva. I entonces ell diu que ha fet les seves pròpies averiguacions, aquest proveïdor d'Eivissa tenia ulls per tot,
wow.
Diguent que en Pepa Papata sí que tenia béns, que hi havia una burra i una mula que estaven a la casa d'un vesí i que eren d'aquesta dona.
Hmm.
Bé, dos dies després, els alguacil, els testimonis que acreditaven això d'aquest proveïdor d'Eivissa i el secretari van a la casa vesina demanant al propietari si es troba els animals de na Pepa Papata. Ell diu que els té, però que sa mula, recordava una burra i una mula, és seua, perquè li havia comprat a na Pepa Papata. Bé, el secretari va notificar que els animals quedaven requisats, perquè quedaven requisats com a béns que havien de retornar en aquest demandant, i ell es feia responsable, i que ell es feia responsable dels animals. Es van quedar a sa casa, aquests animals.
Hmm.
Bé, en el mes d'octubre, el jutjat sol·licita que els animals siguin tassats per poder-los passar a subhasta pública. És a dir, no li anaven a tornar aquests animals a la persona que li tenien que fer el deute. Els posarien a subhasta pública i en sus sous retornarien els d'això, efectivament. I, entonces, a finals de mes, del mes d'octubre, tot això comença en agost, recordem, es denunciant que dictava més justícia que el jutge, com podem veure,
sí.
nomena a dos peritos per tassar els animals. I el jutge accepta. Ell diu, aquest i aquest que vagin a tassar els animals.
Hmm.
Vale? El 27 d'octubre, els dos tassadors van fins a la casa on es trobaven els animals i van exposar el següent. En arribar a la casa on es trobaven els animals, només van poder tassar la mula, perquè l'ase l'havien traslladat a una altra casa. És a dir, Segons he pogut comprovar, amb el padró d'habitants, i també fent comprovacions amb els noms de les cases, d'aquests veïns i de més, sa casa del primer estava situada, és a dir, sa casa d'aquest veí, de na Pepa Papata, sí, que tenia seus animals, estava a prop de Sant Francisco, entre Sant Francisco i Sant Ferran.
D'acord.
I sa burra en qüestió, l'havíem traslladat quasi a les Arenals.
Per quin motiu? Clar, perquè no li llevessin la mula, no?
Diríem la burra.
La burra.
I diríem, pretenc que això era per tocar els nassos i tinguem en compte que en aquell moment tot es feia a peu.
Clar.
Hi havia un o dos carros en funcionament i que estan parlant d'una dona que tenia un deute per una casa botiga.
Sí.
Vale? Entonces resulta que apareix que se li estaven posant les coses difícils en aquests peritos, vale? Per poder fer la seva feina. Entonces, els perits, tot i així, se'n van caminant cap a aquesta altra casa on hi havia la burra i diuen que no van poder fer la tassació. Per què? Perquè salió la mujer del dueño de la casa y les ultrajó y despidió de malos modos, oponiéndose por medio de palabras y amenazas a justipreciar la burra. És a dir, que els va rebre la dona de la persona en qüestió i els va fotre fora en caixes d'escamplades. És a dir, aquesta dona els va fotre fora, i aquí posem en context, estaven traient l'únic que tenia una dona que havia posat una casa botiga. Eren els dos únics animals que tenia.
Totalment.
Clar. No. Digue'm.
I de com, clar, és el que apuntaves al principi d'aquest comentari, no? Com al final tots els veïns s'acaben fent xarxa, no?, per poder, doncs, ajudar aquesta dona, almenys a no perdre, doncs, el poc que tenia.
Efectivament. Aquí hi ha diverses hipòtesis. Pot ser que na Pepa Papata hagués començat a moure aquests animals en el moment que es veien els problemes per evitar que els hi traguessin? És a dir, no tinc res a casa, podeu venir cap a meu, podeu buscar per allà on vulgueu, que no trobareu res. I entonces què passa? Que els veïns, completament com tu dius, empatitzant la seva situació i també sentint-se més vinculats en aquesta, que és la pròpia justícia, pues li posen les coses difícils. També hem d'entendre que era una casa, és a dir, és aquesta dona que s'havia endeutat per una casa botiga. Una casa botiga, que això ja ho podeu utilitzar més en base a aquest article, era una institució que, diguem, no es feia per acumular capital. Tu no obries una casa botiga per fer-te ric.
Ja.
I obries-ne dos, tres o quatre. És a dir, tu el que feies, ja ho he dit abans en la llista de productes, tenies dacsa, tenies farina, tenies, és a dir, béns de consum de cada dia. Que moltes vegades eren persones que tenien més possibilitat d'aconseguir-les que no d'altres, i així, prop dels seus veïns, podien, diríem, proveir-los aquests béns. Pensàvem que també no es pagava només amb moneda, hi havia gent que pagava en troc, hi havia gent que quedava en deute, és a dir, hi havia diferents formes per fer arribar aquests productes difícils d'aconseguir en els veïns del costat.
Sí, no era el negoci del segle, òbviament, no?
Efectivament, perquè damunt de cases botiga, que és una institució, diguem, molt oblidada, n'hi havia per tot, realment.
Clar.
I la majoria, i això és el tema, eren regentades per dones, que els obrien a caseu. Era una professió extremadament feminitzada, un moment en què les dones no, normalment, això és reconegut en el padró, no podien desenvolupar oficis formals, assalariats, entre comilles. És a dir, treballàvem com a jornaleres, escarades amb alguns oficis concrets, amb indústries domèstiques, s'anaven a Eivissa, per exemple, a vendre béns de casa i tal, diríem béns agrícoles, però no podien tenir un ofici com a tal. Bé, entonces, seguim el nostre cas. Arribem en el mes de novembre, recordem, tot això comença amb l'agost, per la burra i la mula.
Sí.
I el jutjat envia una citació en el dueño d'aquesta casa, on estava la mula, que la burra, que no es van poder endur.
Mm-hmm.
Allà que dic que aquest home va estar dins la casa en tot moment. Quan la dona va fotre fora en els dos peritos en qüestió. El jutge li deia, en 4 dies has de dur la burra al pati de l'església de Sant Francisco, que és on estava el jutjat. El jutjat d'aquell moment estava en l'ajuntament vell, d'avui en dia, en la planta de baix.
Sí.
Bé. I que si no ho feia, enviarien a la força pública, a la Guàrdia Civil. Bé, arriba el dia D. El dueño de sa casa es va personar en el jutjat a l'hora indicada que li havien dit en sa citació.
Sí.
Però ell va dir que com que no sabia llegir, no sabia ben bé per què l'havien citat i que no havia dut sa burra. vale?
Sí.
Estan parlant d'una cosa que es va acabar de començar a demanar el mes d'agost. Estan passant 3 o 4 mesos.
Sí. Vale?
S'ha de dir que, no he, que de tots els implicats d'aquest cas, ni quasi ningú deia que sapigués firmar.
Clar.
Ni la Pepa Papata, ni el seu veí, ni els parents i tal. Sempre deien que no sabien firmar. I ara, fins i tot, que no sabien llegir.
Mm.
En aquest sentit, hem de tenir present que una evidència documental com aquest expedient inclou múltiples mencions de l'analfabetisme, però ja veiem en aquest sentit.
Mm.
Podria ser que no sabrà llegir i escriure permetés guanyar temps davant la justícia?
Doncs, bé, el que pots fer és fer-te una mica, doncs... fer-te una mica el loco, no? Doncs mira...
És un poc fer-te una mica el loco, podríem dir. Sí, 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 que es diu comúment. Entonces, hi ha que tenir en compte que estan davant un cas on es despleguen múltiples estratègies que aprofiten els tempos dels mateixos procediments de la jurisprudència per subvertir una pena que pels implicats era profundament injusta.
Mm.
És a dir, tota aquesta xarxa que havíem parlat estaven d'acord en que no podia ser el que estava passant. I en aquest cas, la justícia estava executant les ordres d'un proveïdor, dèiem que el proveïdor de la justícia aplicava, damnificant una vecina que no tenia res i que havia tingut que tancar la seva casa botiga,
ja,
on probablement s'havien endeutat els seus vecins i clients per proveir-se dels béns que, aquesta, que ella podia aconseguir i els altres no.
Mm.
I li volien prendre l'únic que tenia. Entonces, clar, quan es parla moltes vegades d'aquest analfabetisme de la gent d'abans de Formentera,
sí,
jo diria, llegiguem un poquet els documents a contrapal, entenguem les estratègies també que hi havia darrere aquest tema,
mm,
i que moltes vegades la gent no diu sempre la veritat que queda per escrita. Entonces, a cas no sabrà llegir i escriure no era un mecanisme de resistència i de defensa, dic jo.
Home, suposo que es podia utilitzar. També de vegades era... Bé, entenc que una limitació, no?, per molta gent. Com ho veus?
Diríem que costava fer tràmits en l'administració. El que passa que jo també he trobat casos de gent que diu jo no sé llegir i escriure
però sí que
a un document oficial, però escrivien unes cartes que te demories.
Ja. S'utilitzava com a mecanisme, no?, per doncs, evitar determinades coses.
Diríem que perquè es desconfiava un poc de l'administració, podríem dir, o de l'estat en general. Hi havia una societat paral·lela a Formentera, que entendre que, a més, és una cosa que voldria apuntar.
Sí.
En aquest any que damunt permetia entendre un poquet aquesta xarxa que havien creat per protegir en Atac a la Papeta.
Sí.
Els anys, diríem que entre la misèria dels anys, és a dir, en els anys 24 i 30, hi havia un moment de dificultats de les collites bastant important. Els anys 30 hi haurà una sequera importantíssima, vale? I entonces hi havia una indignació sistemàtica de la ciutadania per mort d'això, perquè damunt el govern d'aquell moment, estan parlant de l'època de la dictadura d'en Primo de Rivera, no proposava plans d'acció agrícola, exigien tributs abusius, tenien en compte el context de la illa, i no hi havia ni obres públiques ni cap tipus de possibilitat de que la gent pogués incrementar els seus guanys en un moment de dificultats materials. És a dir, si hi ha molta sequera i no creixen els cultius, difícilment pots adquirir qualsevol tipus de bé. Però la gent s'apanyava, com sempre. La misèria dels anys 24-30 era tan grossa, i aquí, bueno, posàvem un toc lúgubre a la situació, que fins i tot s'havien produït 5 suïcidis entre el 24 i el 30, que surten al diari d'Ibiza.
Wow.
I era un fet que deia el reporter corresponsal del diari d'Ibiza, l'any en juny del 30, deia que era inèdit a Formentera, que això no havia passat mai abans.
Home, imaginem-nos també, amb la mentalitat catòlica de l'època...
Sí, més sancionada per l'Església, podríem dir.
Home, el suïcidi estava super mal vist.
Efectivament. Entonces, clar, doncs ja n'hi havia hagut aquests casos de pura desesperació. Alguns eren persones majors, i de les altres eren persones joves, molt joves.
Ja,
bé. És a dir, doncs, clar, és una situació d'un moment bastant complicat que ens permet entendre com saber llegir i escriure és algo estratègic que et permet protegir els teus veïns.
Doncs i tant que sí, ha quedat claríssim i a part m'ha semblat fascinant, Adri, ens has transportat doncs, a una altra època i la història d'aquesta dona i tots els seus veïns, com s'organitzen per ajudar-se mútuament i evitar doncs, aquesta intervenció de la justícia. Moltíssimes gràcies, com sempre, pel teu comentari d'actualitat.
Moltes gràcies a vosaltres.
Mira, i aprofitem justament que estem parlant d'això per posar una cançó de Los Chicos del Maíz que es diu La Siembra.
Está feo fardar, está feo ostentar, no te he visto por el barrio.
Saca el fajo pa' sacar la compa del talego, saca el fajo pa' la caja contra los desahucios.
Está feo fardar, está feo ostentar, no te he visto por el barrio.
Saca el fajo pa' sacar la compa del talego, saca el fajo pa' la caja contra los desahucios.
Mira, a mí me cuidan las mías, ni la Guardia Civil ni la policía. Suda del turista, habla la vecina y pasa de Amazon, hay tiendas en cada esquina. Dormidina, opiáceos, la ansiedad nos ata, nos mata despacio. Distribuyamos la riqueza y los espacios, pongamos en el centro de la vida los cuidados. Somos esclavos del tiempo, siempre cosas de provecho. Dolores de cabeza, malestar y tristeza, por eso la pereza debe ser un derecho. Quiero aburrirme, ya no quiero competir por un premio que no existe. Quiero domingos eternos y apacibles y quiero que ardan las sedes de fondo buitres. Un techo pa' mis hermanas, que duren más los fines de semana. No más montajes policiales, patada en la boca de Rubiales.
Confundiste valor y precio, virtud con vicio. Es natural, yo me crié con CPV, tú con Don Patricio. Defiendo mi negocio, flotando en el trapecio. Dándole una vuelta a todo, rizando el rizo, contando necios. Toyaco, tú eres un pobre desgraciado, compadre gánster, es Rodrigo Rato. No puedo estarme quieto y como en Carry, no jodas con la reina del baile. Me la suda Biden, me la suda Obama y me la suda Clinton. Nasha era un polla vieja en 2005, sonando lindo, atrayendo feligreses. Hice su gobos, ropa del sastre de las SS. Aquí tenemos clase, laureles en el pecho, escupimos las frases, fieles a unos principios. Agárrate los machos, esto no sonará en el club, lo harán tu bloque de edificios. Se juntaron las genias y los mitos, espartacos de barrio, haciéndolo muy serio. Mientras el mundo arde, lo tuyo barras del consumo, lo nuestro masa madre.
Está feo fardar, está feo ostentar, no te he visto por el barrio.
Saca el fajo pa' sacar la compa del talego, saca el fajo pa' la caja contra los desahucios.
Está feo fardar, está feo ostentar, no te he visto por el barrio.
Saca el fajo pa' sacar la compa del talego, saca el fajo pa' la caja contra los desahucios.
Hablan, ladran, fardan, cantan, pasan, mangan, traman tantas. Amasan pasta, fasta, hasla, el perro que reniega de su casta. Deals, bills, wannabes, en el rap no please. Por aquí todo está chill, nadie será police. Defiendo mi raíz como un fedallín. Vengo de perder la guerra, pero libero París. Esos G's hablan de movie y en las manis no le vi. Dime a mí, si eso es un hombre primo, le vi. Juego a fuego siendo azúcar, Salvador, seguí. Manín, yo no canto, hago tesis de Abril, Lenin. Con todos los tontos que por lo pronto son todos de Vox. No hay dos con dos dedos ni dos, son todos del montón. Coño, yo con todo el control, ellos sin ton ni son. Bro, sin condición, por favor no more, por Dios ponlo no.
Adoctrinen a gusto que somos las buenas. Ve dormir al pueblo, campo de amapola. Saca del refajo el extraperlo de mis bisabuelas. Escuchar el tren y sale el sol por la trinchera. Ey, verán llegar a su némesis. Toco la cabeza en balas como Kennedy. Por los verdes todos enemis, el frenesí. Verá su fin en la mesa comiendo solo let it be. Let it be. He soñado Card de Macy's, que la más seguida en Insta es Angela Davis. Que las chavalas y fachas ya no se lo tiran. Que no hay que partirse el lomo por techo y comida. Venimos de Jurassic y Non-Fiction, de Kenny Arcana, no del Hincho. Reserva el arte al artesano, chico, piano, piano. Tranquilos que dejaréis el legado en buenas manos.
Está feo fardar, está feo ostentar, no te he visto por el barrio.
Saca el fajo pa' sacar la compa del talego, saca el fajo pa' la caja contra los desahucios.
Está feo fardar, está